ICAT, la ràdio inquieta.
El que puc fer és mostrar a la gent que anem més enllà de l'etiqueta que se'ns ha atribuït a les dones de pell fosca, que som sexuals, desitjables i intel·ligents, i que la nostra identitat no ve determinada per la vostra mirada. Puc canviar la manera com som vistes les dones negres. Viola Davis. En la seva lluita per combatre els estereotips de raça i de gènere, ens ha deixat proves suficients d'un talent que li ha permès avançar amb passes fermes dins de la indústria. L'actriu i presentadora Che Arana ens proposa repassar la carrera de Viola Davis.
I took all my feelings, my wants, needs, dreams, and I buried them inside you. I planted a seed and watched and prayed over. I planted myself inside you and waited to bloom. And it didn't take me no 18 years to realize the soil was hard and rocky and it was never gonna bloom.
Avui pel tràiler sincer hi passa Russell Crowe, però més com a director de Poker Face que no pas com a protagonista. Si aquest memento arriba a escoltar-se a Nova Zelanda, esperem que no ens ho tingui en compte.
It's poker night, and I want to play.
Angelo Badalamenti no només va compondre bandes sonores per a David Lynch. Homenatgem la figura d'aquest músic fonamental afegint a Les Intocables un thriller eròtic d'inicis dels 90, més o menys de l'època de Twin Peaks. El placer de los extraños.
My father and his father understood themselves clearly. They were men, and they were proud of their sex. Women understood them too. Now, women treat men like children because they can't take them seriously, but men, like my father, my grandfather, women took very seriously. There was no uncertainty, no confusion.
Relaxa't.
ICAT comença. Memento. Amb Josep Maria Bunyol.
Què tal? Com esteu? Benvinguts al programa on només hi ha una cosa que ens agrada més que veure cinema. Recordar-lo. Al muntatge musical, un home que no tindria criades, encara que s'ho pogués permetre, i que és fidel a una sola senyora. És el Diego Monroy. Avui la cosa va de dones valentes i decidides que han sabut superar els obstacles que els ha plantejat la vida. Una ens acompanya a l'estudi d'ICAT i l'altra és una mica més lluny, però intentarem que des d'aquí fins allà li arribi, li puguem transmetre la nostra admiració. Així doncs, comencem!
Una pel·lícula dura 2 hores, però el seu record es pot allargar per sempre.
Che Arana, benvinguda a Memento.
Hola, hola a tothom. Què tal? Josep Maria? Encantada.
Doncs encantats de tenir-te aquí. Els oients de Memento, només escoltar-la saludar, ja saben, ja tenen la imatge de la convidada que ens acompanya avui, perquè fa molt temps que la veiem i l'escoltem també, molt. La Che Arana és actriu, ha estat presentadora, la vam conèixer al programa musical Sputnik quan tenia 19 anys. L'heu pogut veure en sèries com Laberint d'ombres, Temps de silenci, a la pel·lícula Barcelona 1714. A més, és la veu habitual del programa cultural del 33 quan arribin els marcians, i molt important per la gent que tenim criatures, la narradora de les històries d'en Mic.
Sí, sí, són molts anys d'acompanyar els més petits de la casa. Mm-hmm. Tot un plaer.
A més, fa poc has posat veu a la Tramuntana en una pel·lícula.
Això, és veritat, sí, mira.
La pel·lícula El sabater d'Ordi és la llegenda del fill de la Tramuntana.
Sí, és veritat.
Potser no havies posat mai veu a un vent.
La veritat és que he posat veu a moltes coses.
Què és el més estrany, el que has posat veu, Chiara?
Home, potser aquesta s'emportaria una mica a la palma. Sí, la veritat és que sí. Posar-hi, a més, el vent pròpiament de l'Empordà, on jo visc, uh-huh. I la Tramuntana, potser sí. Després he fet alguna cabra i alguna cosa que...
Què em dius ara, una cabra?
Sí.
Per què? Per qui? Qui t'ha demanat que facis una cabra?
Ara fa poc vaig fer un càsting i no me'l van donar per fer de cabra, però ja n'havia fet una. I dic, home, és que no et poden tocar dues de seguides.
Però no això, perquè, això, el currículum...
Saps què passa? Que m'hagués estat... Ja m'etiquetarien massa en el paper de cabra i no m'interessa.
T'hauries encasellat com a cabra. Però exacte. On et podem? La vegada que sí que vas fer de cabra, on és això?
No, això és un spot de publicitat, que és un dels gèneres que més toco, també, darrerament. Ara se n'ha fet un altre, però ja dic, aquest no me l'han donat a mi. I me n'alegro, dic, perquè si hi ha tanta cabra...
Déu-n'hi-do. Doncs a banda de fer de cabra o de tramuntana, la veu inconfusible de la Chiarana ha acabat sent una de les seves eines principals. De fet, tu ara treballes molt gravant audiollibres.
Sí, sí.
El que passa que tu ets de Lleida i tu, quan vas començar a treballar en estudis de doblatge, esclar, et van demanar... Dic esclar, tot i que no hauria de ser tan clar, et van demanar que adoptessis un català estàndard. No sé si això et sap greu. Això de cada vegada sembla que per fer veus en off en aquesta professió es demani només un sol registre i es perdin els matisos del català.
Jo sempre he pensat una cosa. Quan vaig arribar a Barcelona amb 19 anys, vaig anar a petar la tele i jo tenia molt clar que volia ser actriu de doblatge, entre altres coses. Venia de la ràdio i això ho tenia molt en el cap. I jo pensava, tate, ja veuràs tu com ara jo arribo a Barcelona i els hi vendré la idea que les pel·lícules de l'Oest, els índios... els fem els lleidatans.
Ostres, boníssim, això.
I aleshores vaig pensar, vinga, aquesta és la meva, la tinc, que va, no me'n vaig en sortir, però gens ni mica.
I al final els indis parlaven com si fossin de l'esquerra de l'Eixample, no?
Exactament. I jo vaig pensar, mala guanyada idea, perquè crec encara que és molt bona aquesta idea i que l'hauríem d'haver tirat endavant.
Escolta'm, Txè, a l'última marató de TV3 vas explicar que fa uns 6 mesos, cap a l'estiu, et van detectar una malformació vascular al cervell que tenies de naixement, però que no s'havia manifestat fins ara. Després de 2 operacions, vas perdre la capacitat de llegir, d'escriure, de sumar. En quin punt estàs ara? Com et trobes? Perquè et veiem, evidentment, fantàstica.
Moltes gràcies. Jo mai he estat massa bona amb els números, i això ja t'ho puc dir, soc més de lletres, i vaig estar fent molta rehabilitació cognitiva necessària. Primer no vaig poder caminar, però va ser d'un dia per l'altre que ja vaig poder, i la recuperació era molt a passos de gegant. I el tercer dia ja estava llegint. Ara, la meva filla em deia, vinga, va, llegeix-me això. Jo ho llegia i alguna cosa que m'aturava i veia doncs, que hi havia una certa lentitud, però després la meva filla em diu, molt bé, i ara digue'm, què has entès del que has llegit? No havia entès res. I aleshores, doncs, res, vaig afrontar tot el període de 3 mesos, que per sort va ser de l'estiu, i vaig estar treballant molt, comptant el Simon Dice, els jocs de tot tipus, aplicacions, i res, i la veritat és que la recuperació ha estat rapidíssima. Ha estat una muntanya russa, no t'ho negaré. Això és una història molt heavy.
No, i tant. A més, vas compartir vídeos de l'operació.
Sí, clar. Vaig sortir tan contenta, tan feliç, de que m'havien obert el cap, m'havien fet una craniotomia, m'havien... Sí, sí, i encara no se me començava a caure el cabell, però jo estava feliç perquè tothom em deia, tot ha anat molt bé. Jo em pensava que em quedaria més per allà que per aquí.
Doncs vine cap aquí, que celebrem que estiguis aquí amb nosaltres. Parlem de Viola Davis. Què és el que te l'ha fet destacar?
Per mi és una força de la naturalesa molt bèstia, però alhora també veus que és una tia que ha anat fent pim-pim, 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 i vinga. Té un repertori de pel·lícules, d'obres de teatre, de papers fins i tot gens destacats en la seva biografia. Vull dir, papers que tampoc... O sigui, no sortia com a Viola Davis, sortia com a infermera, camarera. I és com una base molt bèstia la que té aquesta dona. I al final, ara ja la tenim en el top, que és també una reivindicació molt merescuda de les actrius afroamericanes. Ja no et dic també de certa edat. O sigui, és que reuneix també tota una sèrie de coses,
sí, sí,
que dius, telita com ho ha tingut aquesta dona de difícil i de dur. És que es mereix, no un programa, és que es mereix, vaja, tot el que li arribi.
Parlem de l'única actriu afroamericana que té la triple corona de l'actuació. Un Òscar, un Òscar per Fences, un Emmy per la sèrie Cómo defender a un asesino, i 2 Tonys de teatre, un d'ells justament pel muntatge de Fences, que havia fet abans de l'adaptació al cinema. Doncs escolta'm, Txè, si et sembla, el que podem fer ara és repassar la biografia de la Viola Davis, que és ben bé el somni afroamericà, és a dir, començant, com tu deies, des de ben avall, arribat a dalt de tot. Per tant, repassem la seva vida.
Vinga.
Va Viola Davis va néixer al 1965 a St. Matthews, a Carolina del Sud, a la granja de l'àvia. És la segona de 6 germans. Poc després de néixer, la Viola, els seus pares i dos germans més grans se'n van anar a viure a Central Falls, a Rhode Island. La seva infància la va viure en condicions de pobresa extrema, sovint en pisos en mal estat i, arriba a dir ella, infestats de rates. Per si això fos poc, quan la Viola tenia 2 anys, la seva mare va ser arrestada durant una protesta en favor dels drets civils i es van emportar també la nena a la cel·la. I gairebé el que diu ella és que quan ets pobre no existeixes.
Exacte, és aquest el problema, és la invisibilitat, no? Uh-huh. Això vulguis o no, si t'ho ha donat la vida com a actriu, ja ho sabem, què hem de fer? Aprofitar-ho.
Ella ho diu que ja a l'institut va descobrir la interpretació com una necessitat, sí. No ja com una afició ni com una possible feina, sinó com una necessitat. Va estudiar teatre 4 anys a l'escola Juilliard a Nova York, la prestigiosa escola Juilliard, a la qual ella es refereix de broma com a Jailyard, és a dir, pati de presó, perquè li van posar límits ja d'entrada en la seva formació pel fet de ser negre.
Pel fet de ser negre.
I una formació que ella qualifica d'eurocèntrica, és a dir, que ja des dels anys d'escola d'art dramàtic ja li estaven dient que de determinats papers no els podria fer.
Sí, sí.
Això és gravíssim.
Home, és supergreu.
Que ho assumim així, d'aquesta manera.
Sí, sí, i es decoten la llibertat i vaja, el que passa és que, clar, porten molts anys amb aquesta història.
Sí, sí.
I molts anys lluitant a la comunitat afroamericana.
El 1996 debuta a Broadway i fa un primer treball al cinema, un dia de feina només, en un rodatge, per al petit paper d'una infermera que atén Timothy Hutton a la pel·lícula La Essència del Fuego. Va ser el seu debut, allò, un paper minúscul, eh?
Sí.
I surten sèries com Policies de Nova York, Juguetes de Guerra, a 2 pel·lícules de Steven Soderbergh, Un romance muy peligroso, aquella del George Clooney i la Jennifer López, i Traffic, i també era la veu que interrogava George Clooney, sí, a l'inici d'Ocean's Eleven, tot i que no la veiem.
Sí.
És a dir, molts papers petits i pels quals encara no la podem reconèixer, de vegades no acreditats.
Ah, exacte, és el que et deia al principi, molts d'ells no acreditats, perquè era la infermera, perquè era la de turno. I també me preguntaves al principi, també, què és el que fa que jo tingui aquesta cosa, no?, amb aquesta dona, perquè és una veu molt poderosa, perquè la seva veu ja físicament, el seu aparell fonador, n'estic enamorada. Vull dir que, a veure, és una dona que també ha treballat molt a través de papers, al teatre, a través de la seva veu, en el cinema, i a mi m'agrada molt com treballa, com està tan alliberada de floritures i de mandangues. Té un to que et comunica i t'inspira i expressa una quantitat d'emocions només amb la veu que és d'aplaudir. Uh-huh. Això és un afegit, és una més a més.
I tant, i més tu que ets del gremi, doncs...
No, clar, fixes, és que jo no puc... No.
No pots no fixar-te, evidentment. El 2003 es va casar amb l'actor Julius Tenon, a qui havia conegut el rodatge d'una sèrie d'hospitals, City of Angels, i es veu que la lluna de Melch la van passar a la mansió de 22 habitacions que té George Clooney al llac italià de Como, que no sé si has estat mai a Como, però jo he estat a Como, però a cap casa de les que es veuen allà.
No, a casa d'on de George Clooney, no,
per passar la lluna de mel allà.
Jo crec que això és una bona cosa. Tenir bons amics és
tenir
de puta mare.
Tenir bons amics, i sobretot si es diuen George Clooney.
Exacte.
Amb en Julius, amb el seu marit, el 2011 va fundar una productora batejada en la tradició dels millors bars de tapa. Saps aquests que fusionen els noms de la parella?
Sí.
Que els regenta? Sí. Doncs la seva productora es diu Jubi Productions, és a dir, Julius i Viola.
Sí.
El mateix any 2011 van adoptar una nena, la Genesis, que ja ha fet alguna pel·lícula, ja ha sortit en alguna pel·lícula, i ell, en Julius, té 2 fills d'una relació anterior. De fet, ella tenia problemes de fertilitat i diu que va fer una mena de ritual demanant que la parella que conegués ja tingués criatures perquè per ell no fos una prioritat que ella es quedés embarassada.
Sí.
I ho va aconseguir.
Sí, sí,
sense
sí.
Buscar-ho, eh? El Julius ja tenia 2 fills d'una relació anterior, tot i que després també en van adoptar una, com dic.
Va arribar un moment que jo crec que ella es va relaxar,
sí,
quan va trobar la seva parella, i ella parla que va ser com un miracle, no?, trobar-lo, i la veritat és que no sé, no els conec, però si veus alguna fotografia se'ls veu com bé,
sí, sí.
I ella està com de dir, ja és igual, no m'he de preocupar de res més, a més on t'ha arribat i haver trobat doncs una persona que l'acompanya i que la fa feliç, doncs què més vols demanar-li a la vida?
I que la fa riure molt, diuen en una entrevista, perquè
això.
És molt bon imitador, es veu, el marit, en Julius, i porten gairebé, es van casar el 2003, però ja porten junts gairebé 25 anys. anys.
Sí.
Segueix fent molta televisió en aquesta època, a inicis del segle XXI, Providence, El Guardià, Ley y Orden, Acció Criminal, sí, tothom ha passat per Ley y Orden, per alguna de les diferents variants, CSI, Sin Rastro, i també intervé en pel·lícules com Kate i Leopold, Lluny del cel, el melodrama de Todd Haynes, Antoine Fisher, dirigida i protagonitzada per Denzel Washington, molt bon amic seu, com veurem, Solaris, de nou amb Steven Soderbergh, o World Trade Center, d'Oliver Stone. Va captar l'atenció del públic en una sola escena de 8 minuts com a mare patidora al drama El dubte, l'any 2008, donant-li la rèplica a la monja interpretada per Meryl Streep.
Molt forta aquesta, perquè l'he tornat a veure amb això de recuperar una miqueta la seva filmografia, i és que clar, és una escena superpetita,
Escolta'm,
però se'ls mengen patates.
8 minuts, i diuen, que jo no sé si això és llegenda, que es va escriure una biografia del personatge de 100 pàgines. Tu t'ho creus, això? Déu-n'hi-do, per 8 minuts de pantalla.
No poso en dubte si són 100, si són 50, 25, és igual, però la feina de l'actriu és aquesta, i estic seguríssima que la va fer, perquè tot això es veu. Es veu en una escena ben petita, que resulta que després, dins de la pel·lícula, és res, però tu acabes la pel·lícula i t'ha quedat els ulls d'aquella dona, t'han quedat gravats aquí, a darrere, i no mai els podràs oblidar, aquella mirada.
Sí, sí, aquella dona que té un fill que se sospita que pot haver patit abusos sexuals a la sagristia.
I el més bèstia és el personatge que ha de defensar en aquell moment, i 4 mesos, em sembla que li diu, queden, com dient, res, deixem-ho córrer, perquè queda molt poc.
Ella vol que no es parli d'això, perquè si no el fill haurà de sortir d'allà i no tindrà un futur fora d'aquella formació religiosa.
És una mare realment d'aquestes que dius, una mare coratge, no? Que és igual, ja m'és igual si m'expliques si el meu fill ha tingut abusos. Ara mateix, l'important
és que es quedi aquí dins.
És això.
Déu-n'hi-do, terrible.
Aquell poder, quan ella explica això, jo crec que és el millor moment de la pel·lícula.
Sí, sí. Va ser la seva primera nominació a l'Oscar com a actriu secundària l'any que va guanyar Penélope Cruz per Vicky Cristina Barcelona. Segueix fent papers petits, la doctora que surt un moment a L'ombra del poder, un thriller amb Russell Crowe, l'alcaldessa d'Un ciutadà exemplar, o la cap d'espionatge de Noche y Día. No sé si te'n recordes, aquella pel·lícula amb Tom Cruise i Cameron Diaz que situava els San Fermines a Sevilla.
Sí.
Vam
riure molt, no?
Sí, sí, Déu-n'hi-do,
Espanya, Espanya.
Era un despropòsit, aquella pel·lícula. També tenia un petit paper a Menja, Resa, Estima, amb la Julia Roberts, i va participar, això és curiós de destacar, abans parlàvem de La veu, no?, en la versió anglesa de la pel·lícula d'animació de Fernando Trueba i Mariscal, Chico i Rita.
Mira.
En la versió anglesa ella hi va posar La veu. El seu paper a Criades i senyores, del 2011, li va suposar una segona nominació a l'Oscar, aquesta com a protagonista. En aquesta època la trobem també al drama tan fort i tan a prop com una de les persones que es troba el nen protagonista que vol saber què obre una clau que tenia el seu pare, Tom Hanks, mort a l'atemptat de les Torres Bessones. Un drama una mica lacrimogen. També a la fantasia juvenil Hermoses criatures, al costat de Jeremy Irons, i a l'adaptació de la novel·la de ciència-ficció El joc de l'Ender. A Presoners, de Denis Villeneuve, una altra pel·lícula molt reivindicable, i va ser professora d'antropologia de Jessica Chastain a La desaparició d'Eleanor Rigby, que explica la crisi d'una parella des de diferents punts de vista explicats en 3 pel·lícules. Entre 2014 i 2020, Viola Davis va ser l'advocada criminalista Annalise Keating a la sèrie Cómo defender a un asesino, al llarg de 6 temporades i 90 episodis, que m'imagino que alguns, no sé si tots, però alguns els has vist, no?, d'aquesta sèrie.
Sí, sí, sí. La veritat és que la vull recuperar perquè la vaig deixar amb la quarta temporada, tercera,
potser. És que és d'aquelles sèries de temporades llargues que costa de seguir ara mateix.
Sí, sí, sí. Em va pillar en un moment que la vaig haver de deixar i no l'he recuperat. Però ara ja fa dies que vull repescar-la, perquè la veritat és que el treball que fa en aquesta sèrie és brutal. A part de que ella, hòstia, es mereixia un paper així. I se la veu realment, ostres, en el seu lloc, i satisfeta de la feina que està fent. No sé, tot això es llegeix en tot el que fa. Té un mètode i una capacitat d'entrar, sortir i impregnar-se, que tot això després s'agraeix. I fins i tot ja et dic, és que la televisió, jo tinc moltes ganes de veure-la al teatre, per exemple. Vale? A la televisió es veu, en el cinema també, però ostres, em moro de ganes d'anar a veure-la al teatre.
Hauràs d'estar allò informant-te i quan toqui estalviar una mica. I
home, sí, sempre s'ha... Sí, sí.
Perquè em sembla que aquí no vindrà, no crec que la portin.
No, no crec que la podrem portar tampoc.
Aquest treball a la sèrie Como defender a un asesino la va convertir en la primera dona negra que obtenia un Emmy a la millor actriu. A més, el 2015 produeix per primera vegada i protagonitza, al costat de Jennifer López, Ángel de Venganza, la història de dues mares que han perdut els fills en un tiroteig. Cada vegada més implicada com a productora, segueix fent d'advocada al drama Custòdia. Des de 2016 forma part de l'univers de DC portat al cinema. Ha donat vida a l'agent governamental Amanda Waller, donant ordres a Margot Robbie i companyia a les pel·lícules L'Esquadró Suïcida, dirigida per David Ayer el 2016, la nova història de Suicide Squad, que era com un reboot i una seqüela, una mica més aconseguida, dirigida per James Gunn i estrenada 5 anys després, el 2021, també a la sèrie El Pacificador i a la més recent Black Adam, amb Dwayne Johnson. I tu em deies que aquestes de superherois també les gaudeixes molt, eh?
Jo sóc tope de Marvel i també de DC. Alguns ara em mataran. Segur, no.
Perquè no pot ser de les dues, vols dir?
No ho sé, però jo m'ho quedo tot.
És com els Beatles i els Rolling, ens poden agradar
merda,
tots dos, home.
No, me'ls quedo tots, tots els superherois, m'encanten totes les pel·lis, vull dir, soc una boja absolutament del cinema d'acció, d'aventures i el que és Marvel i els Avengers, tot. És que m'ho menjo tot amb patates, m'encanta. És un tipus de cinema que m'agrada per divertir-me i per veure-ho amb altres ulls, no? I d'aquestes, precisament, ostres, en aquest cas, vull reivindicar la... un momentàs de la última de Suicide Squad, però no és ella, sinó perquè ella en aquesta pel·lícula ha fet un paper que, bueno, mira, és mala, 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 m'encanta la cara de mala que fot, que no somriu gens, vull dir, allò és mortal, de necessitat. Però sí que hi ha una escena que vull reivindicar com a dona i com a dins el món de lo que serien les pel·lícules d'acció i de superherois, és la Harley Quinn, en aquell moment en el que surt de la garjola i comença en aquell moment la cançó de Louis Prima, Just a Gigolo, i comença a fotre allà, em sembla que són, no sé si 3 minuts o 4 que dura la cançó, no sé si acaba d'acabar, però es carrega Déu i sa mare i és el moment de les pel·lícules d'aquesta mena que més he disfrutat últimament, perquè és que jo no sé quantes quilos de bales gasta en aquella escena, a més és difícil també, collons, que les ties els hi arribin personatges d'aquest tipus.
Crec que la Margot Robbie s'ho va passar molt bé en aquests rodatges fent de Harley Quinn, sens dubte. El 2016, Viola Davis obté l'Oscar a la tercera nominació, a la tercera va anar la vençuda, com a actriu de repartiment pel drama Fences. I el 2018 va publicar un llibre infantil, protagonitzat per un osset de peluix, en Cor d'Heroi, que en català vol dir pana, creat el 1968 per Don Freeman, i ella va fer una seqüela, escrita per ella, il·lustrada pel mateix Freeman, l'autor de l'obra original, que es titula Cor d'Heroi Takes a Bow, és a dir, en Cor d'Heroi fa una reverència, i que introdueix aquest personatge, aquest osset de peluix, al món del teatre. I és una obra, doncs, infantil que ella va escriure. El mateix any, 2018, Davis és l'ànima del thriller dirigit per Steve McQueen, Viudes, adaptació d'una minissèrie britànica de 1983, aquest cop a Chicago, l'original era a Gran Bretanya, i que parla molt d'això que dèiem, no? Del poder de les dones en trames d'acció normalment reservades als homes. En aquest cas, són les vídues d'uns criminals que decideixen cometre l'atracament que planejaven aquests per poder fer front als deutes heretats. I aquí la Viola Davis torna a ser, tot i que el repartiment és molt divers, és més coral, però ella també és com l'ànima d'aquesta pel·lícula de Viudes, no?
Sí, sí, a més, jo també m'hi apunto, qualsevol atracament amb la Viola i amb tota la... tot el grupet, també m'hi apunto.
Amb la seva quarta nominació a l'Oscar per La Madre del Blues, el 2020, Viola Davis es va convertir en l'actriu negra més nominada de la història dels premis. Sovint també ha produït o ha posat veu a documentals sobre la discriminació de la seva comunitat. Two Sides, per exemple, que aborda la brutalitat policial a partir de gravacions reals, i Giving Voice, voces afroamericanes en Broadway, sobre les dificultats de les persones negres que volen triomfar al teatre. També la van veure en un drama protagonitzat per Sandra Bullock, que surt de la presó 20 anys després després d'haver-hi estat condemnada a Imperdonable, una pel·lícula que va ser tràiler sincer en el seu moment aquí al Memento. Ha estat Michelle Obama per a la sèrie The First Lady, amb crítiques a xarxes per una suposada sobreactuació gestual. A les xarxes, si en fas gaire cas, un actor o una actriu és que no faria res.
No, home, és que no podries sortir de casa.
No podries actuar.
No, de les xarxes s'ha de passar una miqueta més, eh?
La seva última producció ha estat La Mujer Rei, una trama èpica sobre les Agogie, una unitat de guerreres, una mena d'amazones, que durant la dècada de 1820 defensen el regne africà de Dahomey, actual Benín, i bloquegen el tràfic d'esclaus. Com a general Nanisca, que és el seu paper a La Mujer Rei, Viola Davis ha tornat a desafiar el que s'espera que sigui una dona negra a la pantalla en un projecte que va costar 7 anys aixecar ella i el seu marit des de la productora.
Allà és on es veu l'essència, no? I aquesta dona, dels 7 anys que han passat des que van decidir fer aquest projecte fins ara, també són 7 anys que ella va sumant-li. I dius, la mare que la va parir, com pot ser? Vull dir, està en forma total.
És que l'entrenament va ser molt rigorós.
L'entrenament, segur que va fer un entrenament rigorosíssim perquè se la veu molt, molt en forma, a tope, molt potent. I dius, no hi ha límits, o sigui, no boundaries.
Tu ho has dit, una força de la naturalesa.
Sí,
has dit. Recentment ha publicat les memòries Finding Me, en què ha parlat dels assalts sexuals que patien ella i les seves germanes de petites a càrrec de parents, de veïns. També parla d'un pare que agredia la mare i de problemes de fertilitat, com dèiem. Per tant, no s'amaga res, eh? Es despulla davant del públic explicant, doncs, els moments més durs de la seva vida.
I a més, també l'hem pogut veure, també a Netflix està penjat amb la Ofra, amb una entrevista, bueno, una conversa que fan arrel del llibre, i veure-les a les dues, aquestes dues també val la pena sentir-la parlar i explicar una mica aquestes experiències que s'entreveuen a l'entrevista, i després en el seu llibre es poden saber ja el detall i et pots morir.
De fet, el que ella diu és que amb la seva germana se sentien com si fossin un escamot, com aquestes amazones que deia mare de la Mujer Rei, no?
Sí.
Doncs aquestes solidaritat per sobreviure, la necessitat d'estar molt juntes les unes amb les altres.
Sí, clar, ara ella és la interpretació que fa d'això, d'aquests fets que va viure de
petita.
Però
en aquell moment no devia ser així.
Home, seria una altra cosa, però lo bo i lo intel·ligent és realment això, no? És donar-li la volta de la manera que ho ha fet aquesta dona.
Narrades per ella mateixa en forma d'audiollibre, aquestes memòries, Finding Me, li han suposat una nominació als Grammy. I ara arriba el moment, després d'haver repassat la vida i obra de Viola Davis, de veure quines són les tres pel·lícules que ha volgut destacar la Chiarana, i la primera d'elles, ens n'anem al 2011, és Criades i senyores.
And still no silver.
Maybe I can't send you to jail for what you wrote, but I can send you for being a thief.
I know something about you, don't you forget that. But what you may say is there's a lot of time to write letters in jail. Plenty of time to write the truth about you. And the paper's free.
Nobody would believe what you wrote.
I don't know. I've been told I'm a pretty good writer, already sold a lot of books.
Call the police, Elizabeth.
All you do is scam, lie to try to get what you want.
Abilene, stop.
You a godless woman.
En aquesta adaptació de la novel·la de Catherine Stockett, The Help, dirigida per Tate Taylor, Viola Davis és una criada en una casa residencial de Jackson, Mississippi, l'any 1963. Compartia cartell amb Emma Stone, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard també i Jessica Chastain, en aquella confusió que de vegades tenim amb les dues actrius, que no saps si és una o és l'altra, que de vegades ha passat amb aquestes dues.
A mi em passa,
no,
també.
Que sí?
Sí,
ja ho vam parlar. És que fa poc vam parlar.
Ah, em pensava que només em passava
no,
a mi, això.
No, què dius ara? Però si elles mateixes se n'enriuen d'això, eh?
Vale, d'acord, sí, sí. Doncs ara ho entenc tot.
Sí, després t'ho passo, que fa poc al Memento vam parlar de la Jessica Chastain, li vam dedicar el programa i vam estar comentant aquestes similituds, eh? I aquí Emma Stone és l'aspirant escriptora i periodista que es proposa entrevistar les criades del seu barri residencial per saber com se senten. Què és el que t'agrada o que t'ha fet destacar tu aquesta pel·lícula, Criades i senyores?
A veure, hi ha una part que dius, molt còmoda ella, tampoc estaria fent aquesta pel·lícula. Però en aquell moment segur que era l'oportunitat que tenia, i ho va ser. I va ser una oportunitat important per ella. Aquesta pel·lícula la destaco perquè narra un fragment de la vida de la societat nord-americana en aquest moment de la història, en el que, ostres, si ens queixem ara de com estan les coses, flipes, no?, de veure com s'estaven esdevenint els fets. El personatge de l'Emma Stone, doncs, possiblement hi van haver moltes dones que van fer moltes coses, per no tothom era igual, no?
No, no? De fet, a la pel·lícula, la Bryce Dallas Howard, per exemple, doncs té molt mala llet amb el servei, i era el moment que sentíem ara, quan l'està amenaçant, li diu que ha robat alguna cosa i no és veritat, i Viola Davis li acaba dient és que no tens Déu, no tens ànima, no tens res, no?
Exacte, sí. Estàs buida, no?
Estàs buida.
Va ser un moment abans i un després en la seva carrera.
I tant, i el va
malauradament
aprofitar.
Sempre passa pel mateix, no? Que és pel reconeixement públic, pels Oscars, per tot això, les nominacions, perquè amb aquesta va tenir, no? Una...
Sí.
Exacte. Doncs...
Havia tingut una nominació ja amb el dubte,
anterior,
i aquesta va ser la segona.
La segona.
Però no va guanyar encara, eh?
No, tampoc, però bueno...
Ara hi arribarem, a l'Oscar.
Per això que al final, doncs, dius, home, imprescindible la pel·lícula? No, necessària, sí.
Pel paper d'Avery Lynn Clark, aquesta criada, Davis assegurava haver canalitzat amb l'esperit de la seva mare i la seva àvia, dones que ho havien subordinat tot a la criança dels fills, i en aquest cas a la criança d'uns fills que ni tan sols són seus, que és el que passava moltes vegades, no? Anys després, el 2020, en una entrevista al New York Times, Davis va assegurar que s'havia traït a si mateixa i a la seva gent participant en la pel·lícula perquè The Help, Criades i senyores, no explica tota la veritat i mostra les vides dels personatges negres sota el filtre del racisme sistèmic. Són paraules d'ella. Perquè al final hi ha un personatge blanc, que és l'Emma Stone, la periodista, que és qui els hi dona veu i qui els hi salva la vida.
Sí.
Sempre hi ha algú blanc que ve a
arreglar les coses. Bueno, però és que, de fet, clar, és la porta d'entrada. S'entén que el personatge de l'Emma Stone fa això. Que no hauria de ser així, que hauria... Bueno, s'hauria d'haver pogut narrar d'una altra manera i que ella s'hagués pogut sentir més orgullosa. Evidentment, és per això que he comentat això, no? Però... I igualment no li restarem importància seu paper i la seva feina en aquesta pel·lícula.
Ella tampoc no volia criticar els companys. De fet, amb el director, Tate Taylor, hi va tornar a treballar a I Feel Good, la història de James Brown, en el paper de la mare del famós cantant de soul i funk. I, de fet, Tate Taylor, el director, era amic d'infància de l'autora de la novel·la The Help, Catherine Stockett. Un llibre que, segons diuen, va ser rebutjat fins a 60 vegades abans de ser publicat. Això, quan una novel·la triomfa, se sol dir després, mira, no la volia ningú. Ara us foteu, no?
Ara mira.
I tots dos són blancs, el director i l'autora de la novel·la. Per tant, és evident que hi ha una visió, doncs això, des d'una raça i des d'un privilegi d'un drama que afectava molta gent, i potser podem entendre que la Viola Davis tingués aquests remordiments, passats els anys.
Sí, s'entén perfectament. I tenint en compte com és ella i com arriba a treballar i aprofundir en les feines, però vaja, suposo que li va obrir una porta molt important.
Per cert, el repartiment de Criar i senyores també hi era l'actriu Cicely Tyson, una actriu que havia estat un referent per a Viola Davis. Quan va veure Tyson protagonitzant el telefilm L'autobiografia de Miss Jane Pittman, de l'any 74, sobre la vida real d'una dona que va néixer esclava i va arribar a viure la lluita pels drets civils, doncs Viola Davis diu que va saber que actuar podia resultar transformador. Era un telefilm, aquest que dèiem ara, pel qual Cicely Tyson va guanyar l'Emmy. I Davis no només va poder treballar en aquesta pel·lícula amb un dels seus ídols de la interpretació, sinó que al final aquesta actriu Cicely Tyson va acabar sent la mare de la protagonista de la sèrie Cómo defender a un asesino. Una actriu Cicely Tyson que va morir l'any 2021, un mes després d'haver fet 96 anys. Però vaja, quina satisfacció poder arribar a treballar amb algú que en el seu moment de més jove havies vist en una pantalla i havies dit, jo vull fer això. Ha de ser impressionant.
No, clar, ella fliparia totalment, però segur que s'ho va prendre com un regal que li tocava, d'alguna manera, no? Perquè al final, quan vas fent i vas remenant i remenant i remenant, és molt normal que et trobis amb aquelles persones que han fet abans que tu o paral·lelament. És lògic, no? Fins a cert punt que es trobessin, i és d'alguna manera també aquelles coses màgiques i boniques que passen quan et dediques a aquest ofici.
La segona de les pel·lícules que ha escollit la Txarana, de Viola Davis, és Fences.
We're talking about you going off and laying up with another woman and bringing home to me. That's what we're talking about. We're not talking about no baseball.
You're not listening to me. I'm trying to...